Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV, us parla Francesc Callau. Les notícies que arriben del front comú que reivindica a nivell d'ajuntaments a les Terres de l'Ebre la continuïtat de l'autovia A7 al territori i noves notícies respecte a la tramitació del Centre Experimental d'Energia Eòlica impulsat pel projecte CEFIR acapararan el protagonisme d'avui del nostre espai informatiu. Comencem. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar forma part del Front Comú creat amb l'objectiu de reivindicar la continuïtat de l'autovia A7. Cal recordar que fa només unes setmanes que s'ha obert al trànsit el tram de l'autovia que va des de l'Hospitalet de l'Infant fins al límit territorial amb l'Ametlla de Mar, endarrerit a causa de l'esllavissament de talussos. Ara, en sentit nord, ja es pot circular paral·lelament a l'autopista AP7 per l'A7 fins a Altafulla. Tot i que l'any passat el govern va preveure un pressupost de 134.000 euros per a la continuïtat del següent tram que ha d'unir l'Hospitalet i la localitat castellonenca de la Jana, aquesta xifra es considera simbòlica, donat que el govern estatal no té cap previsió d'iniciar-lo. El fet que aquesta autovia s'hagi quedat a les portes de les Terres de l'Ebre i, per tant, que els ciutadans d'aquestes localitats hagin de continuar pagant els peatges de l'autopista, ha fet que els alcaldes de les poblacions més pròximes s'ho hagin pres com un greuge comparatiu al territori. Així, els ajuntaments de l'Ametlla de Mar, el Perelló i l'Ampolla ja fa un parell d'anys que estan treballant en el tema. Fins i tot, s'han desplaçat en dues ocasions a reunir-se a Madrid amb el Ministeri de Foment. En les darreres setmanes, l'Aldea i molt possiblement Camarles s'han afegit al Front Comú amb l'objectiu de reivindicar la continuació de la A7, almenys en el tram on hi ha total consens sobre el seu traçat entre els municipis i l'Estat. Precisament un dels trams que més consensuat està i que seria el primer a iniciar és el que unirà l'Hospitalet de l'Infant i el Perelló, afectant de ple l'Ametlla de Mar, que cal recordar que ja va negociar i consensuar amb l'Estat que la nova via de comunicació s'allunyés 5 quilòmetres cap a l'interior, resseguint en bona part el projecte de l'antiga carretera del Perelló. Per altra banda, també es planteja la continuïtat d'aquesta via fins a la variant de l'Aldea, tram que tampoc contempla conflicte d'interessos ni traçats alternatius. Una altra de les reivindicacions dels alcaldes d'aquestes poblacions i de tot el territori ebrenc és que mentre no es faci el tram de la A7 per les Terres de l'Ebre, l'autopista AP7 sigui gratuïta entre Ulldecona i l'Hospitalet de l'Infant. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Des de fa ja molt de temps estem treballant en aquesta direcció. Ara, en aquests moments, i després d'obrir-se la nova via A7 direcció sud cap a l'Ametlla, el que cal és que el 2012 hi hagi dotació pressupostària. A través del nostre diputat Jordi Jané s'està treballant, el Ministeri i a la ministra ja li ha demanat que inclogui pressupost per l'any i els següents, i en aquests moments els ajuntaments el que demanem és poder tindre continuïtat, poder fer que aquesta activitat econòmica tan important a les Terres de l'Ebre i, per tant, l'agravi comparatiu que això suposa a fecha d'avui, que mentrestant també puguem tindre aquesta gratuïtat, això sí, de l'autopista AP7.
El tram entre l'actual final de la A7 al límit entre els termes de l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet i el Perelló té uns 14 quilòmetres de longitud i costaria al voltant dels 56 milions d'euros. De moment, ja s'ha demanat una reunió amb Jordi Sierra, subdelegat del govern a Tarragona, per fer-lo coneixedor de les sensibilitats que desperta el tema entre els ajuntaments. Una setmana després de la mobilització de mig miler de veïns de l'Ametlla de Mar i del rebuig expressat per tots els grups polítics representats al consistori de l'Ametlla de Mar, l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat la tramitació de la polèmica planta experimental d'energia eòlica davant de la costa del municipi. L'organisme públic presidit per la Generalitat ha posat a informació pública durant un període de 30 dies l'aprovació del projecte tal com estava previst, la declaració d'utilitat pública amb ocupació urgent dels terrenys necessaris, la declaració d'impacte ambiental, l'autorització administrativa i l'aprovació del pla parcial urbanístic, és a dir, tots els expedients necessaris per poder posar en marxa la planta experimental. Val a dir també que s'ha sotmès a informació pública la línia marina soterrada d'evacuació elèctrica de 6,5 km i una segona línia d'evacuació terrestre dins el terme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant de 1.700 metres de longitud que connectarà amb la subestació elèctrica prevista al mateix municipi. L'IREC publica la llista de terrenys afectats dins el municipi per a la construcció de la línia terrestre i la subestació. La inversió global s'eleva a 55 milions d'euros, la immensa majoria dels quals destinats a la construcció dels dos grups d'aerogeneradors, en total que s'emporten 52 milions d'euros. Val a dir que la voluntat dels promotors és aconseguir totes les autoritzacions per part dels diversos departaments de la Generalitat competents durant l'any 2012 per poder iniciar les obres l'any 2013. Entre altres coses, i en l'àmbit també de l'actualitat territorial, destacar que el tema de la possible plantació de cannabis a Rasquera continua portant cua. L'Ajuntament de Rasquera ja ha rebut l'aportació de 30.000 euros de l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum per la plantació de marihuana que es vol fer en aquest municipi. El consistori ha explicat que aquests primers ingressos es destinaran a l'activació del Pla de Gestió Forestal del municipi, aturat des de l'any passat per manca de finançament. En concret, els diners serviran per contractar 5 persones que s'encarregaran d'aplicar aquest pla. A més, l'Ajuntament també destinarà una part d'aquests primers ingressos a la col·laboració en programes d'investigació i recerca del cànnabis medicinal. Respecte a aquest tema, el vicepresident de la Comissió de Drogues del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Gabriel Miró, ha opinat que la plantació de marihuana que l'Ajuntament de Rasquera ha autoritzat al municipi és legal. Segons ell, s'haurien d'establir mecanismes de control extern per assegurar que la producció no arriba a terceres persones de fora de l'associació canàbica. Miró recorda que el consum tant individual com compartit no està penat i el cultiu privat tampoc. El que cal establir per primera vegada és si es permet el cultiu compartit per a un ús consumidor determinat, cosa que el Suprem no ha abordat mai. La Direcció General de Protecció Civil manté la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, enfocat pel risc d'incendi que s'ha vist agreujat pels forts vents i baixa humitat. Segons el cos d'agents rurals, aquesta situació de prealerta va lligada a factors com les previsions de risc de vent, les baixes humitats i l'estat de sequera de la vegetació, que segurament es mantindrà durant els propers dies. Protecció Civil recorda que està prohibit fer foc i barbacoes en terrenys forestals. Els bombers de la Generalitat han establert un dispositiu de reforç per afrontar la situació de risc de foc forestal. La Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial ha aprovat el projecte executiu i la declaració d'utilitat pública del parc eòlic Los Algars, SL, al terme municipal de Prat de Comte, Pinell de Brai i Benifallet. Tot i que inicialment la central estava projectada per acollir 50 aerogeneradors de 1.000 kW cadascun, finalment seran un total d'11 de 3.000 kW, tots ells ubicats als dos termes municipals terraltins, després que la declaració d'impacte ambiental no va considerar adequat emplaçar-ne 4 i alinear-los de 21 més, així com les seves infraestructures annexes. L'aprovació va tenir lloc aquest passat dilluns. Dir també que hotels, restaurants i altres establiments de Tortosa oferiran l'abadejo com un plat estrella en els seus menús de promoció de la cultura i gastronomia de la capital del Baix Ebre. Ho faran fins al proper dia 9 d'abril, dilluns de Pasqua, en el marc de les cinquenes jornades de l'abadejo que l'associació Platigot ha presentat a Tortosa. Es tracta d'una iniciativa que aquest any oferirà com a novetat un pack turístic amb allotjament, visita guiada pel centre històric de Tortosa, degustació de productes del territori i un àpat a base de badejo. Els representants de Platigot, acompanyats per l'alcalde Ferran Bel i pel regidor de turisme Alfredo Ferrer, van presentar ahir dilluns les jornades al Palau Episcopal. Ahir al matí va tenir lloc la inauguració de l'últim curs de formació que organitza el Viver d'Empreses Baix Ebre Innova. D'aquesta manera, els 16 alumnes inscrits al curs de soldador d'estructures metàl·liques lleugeres van començar les classes a les instal·lacions del Viver d'Empreses. En total, els participants realitzaran 440 hores d'un curs que s'allargarà fins a finals del proper mes de juny i que compta amb 30 hores de pràctiques en empreses. Cal recordar que aquest curs s'emmarca en l'oferta formativa que realitza el Viver d'Empreses Baix Ebre Innova. En total s'han programat 5 cursos subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya que tenen com a objectiu la formació en un camp específic per tal de facilitar la sortida laboral dels alumnes. Anem als esports. Anem a repassar els resultats del futbol base de l'Ametlla de Mar. El juvenil va empatar al camp de l'Amposta per un resultat de 2-2. Els calerós són cinquens a la classificació, amb 29 punts en una taula que encapçala l'Escó amb 52 punts. La setmana que ve, els de l'Ametlla de Mar reben a la Sénia, segon classificat. Pel que fa al cadet, aquesta setmana tenia jornada de descans, també junt amb el Jesús i Maria. Els caleros són sisens a la classificació, amb 17 punts, encapçalada pel Tortosa amb 44. El pròxim cap de setmana viatgen a Sant Jaume d'Enveja, que és el segon per la cua. Pel que fa a la categoria infantil, els de l'Ametlla de Mar van guanyar per 1-2 en camp al camp de l'Amposta B, cinquè classificat. Els caleros, en aquest cas, tenen 43 punts, són tercers a la classificació, que encapçala l'Ebre Escola amb 48 i l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre amb 47. Per tant, estan en posició d'ascens. Aquest pròxim cap de setmana els de l'Ametlla de Mar reben a la Unió Esportiva Rapitenca C, que és novena a la classificació. Per contra, hi ha un partit important entre el primer i el segon, l'Ebre Escola i l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. A la categoria Aleví, l'Aleví A a la segona divisió va perdre per 5-3 al camp de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. Els caleros són cues a la classificació en 0 punts. Els hi resistís la victòria. En moltes ocasions s'ha escapat per la mínima. La pròxima jornada els de l'Ametlla de Mar reben a la Sénia, un equip que és 11 a la classificació. Pel que fa a l'Aleví B, que juga a la tercera divisió, els de l'Ametlla de Mar van golejar per 10-1 al Masdenverge, situant-se novens a la classificació i en un partit menys el que han de jugar davant de l'Ampolla B, un equip que és tercer per la cua. Per tant, es podrien atansar molt properament a la setena i vuitena posició. Destacar, per altra banda, que el pròxim cap de setmana viatgen al camp del Jesús i Maria B, on s'enfrontaran al titular del camp. Pel que fa a les categories no federades, els benjamins doradetes han acabat la seva competició. Els caleros s'han classificat en tercera posició i això els donarà la possibilitat possiblement de jugar la segona fase, que la qual farem pública ja en el transcurs dels pròxims dies. Pel que fa a l'altre equip benjamí, els llobarrets van empatar a 3, un partit que anaven guanyant per 3-1 davant del Jesús i Maria Roig. A hores d'ara són desens a la classificació en 6 punts. El pròxim cap de setmana descansen. En la categoria prebenjamí hem de destacar en aquest cas la derrota dels Llucets, que van perdre, en tot cas, per un contundent 3-10 davant de l'Escola del Temple. Els Llucets són desens a la classificació amb 6 punts. El pròxim cap de setmana juguen al camp del Jesús i Maria Roig. Pel que fa als prebenjamins Saitonillos, aquests es van imposar 0-5 a Roquetes davant del Roquetenc. Són segons a la classificació a només 3 punts del Jesús i Maria, tenint en compte que encara hi ha precisament aquest partit pendent entre els dos equips. El pròxim cap de setmana juguen aquí a casa davant de l'Aldea. I per últim, en categoria Patufets, els Xipirons van perdre per 5-2 al camp del Camarles. Aquesta setmana tenen nou partit diumenge al matí al Poliesportiu Municipal. Repassem els titulars del nostre informatiu. Front Comú per a la continuïtat de l'autovia A7 per l'Ebre. Els ajuntaments de l'Ametlla de Mar, Perelló, l'Ampolla i l'Aldea reivindiquen la continuïtat de la nova via fins a l'Aldea i, en primer terme, fins al Perelló. El govern inicia els tràmits i posa a exposició pública el projecte de construcció del Centre Experimental d'Energia Eòlica, conegut com Projecte Zèfir. Rasquera destina els primers ingressos, 30.000 euros, per a la plantació de cànnabis a activar el pla de gestió forestal, mentre la Comissió de Drogues del Col·legi d'Advocats de Barcelona veu legal la plantació de marihuana de Rasquera. Es manté la prealerta pel risc d'incendis forestals agreujat pel vent i la manca d'humitat. La Generalitat aprova el projecte del Parc Eòlic dels Aligars entre Prat de Comte, Pinell de Brai i Benifallet. Restaurants de Tortosa oferiran la Badejo com a plat estrella per promoure la gastronomia pròpia. El Viver d'Empreses Baix Ebre Innova posa en marxa el curs de soldador d'estructures metàl·liques lleugeres. I en esports hem repassat els resultats i classificacions del futbol base, en especial atenció a l'infantil, que va guanyar el camp de l'Amposta i continua segon en opcions de pujar de categoria. Res més. Us ha parlat Francesc Callao, a control de Sostat, Finillau. Deixem aquí. Adéu-siau.